Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La jutge que investiga l'operació ERM ha dictat presó provisional sense fiança per a Eduardo Zaplana. Així, la magistrada ha atès la petició de la Fiscalia Anticorrupció que havia sol·licitat l'ingrés a presó incondicional comunicada i sense fiança per a l'expresident valencià. Zaplana, detingut aquest dimarts, ha passat avui a disposició del jutjat d'instrucció número 8 de València. Se l'acusa dels delictes de suborn, blanqueig de capitals, desviament de fons i malversació. L'exdirigent del PP valencià s'ha negat a declarar. D'altra banda, recordem que avui s'ha conegut la sentència del cas Gürtel, en què el PP ha quedat condemnat com a responsable civil i Luis Bárcenas, extresorer dels Populars, a 33 anys de presó. Francisco Correa rep una condemna de 51 anys entre reixes. La Fiscalia reclamarà l'ingrés immediat a presó per a 16 d'aquests condemnats, sobre un total de 27, per la Gürtel. Ha demanat que es faci una vista en què reclamarà mesures cautelars per a Bárcenas i 15 condemnats més, com dèiem. També és un dia en què tenim com a nom propi de l'actualitat el de Jordi Cuixart, que es presentarà a la reelecció com a president d'Òmnium Cultural. Cuixart, empresonat des de fa 7 mesos, ha dit en una carta que ser candidat és un acte de responsabilitat molt gran. I encara us expliquem, per tancar la qüestió judicial i política, que Pablo Llarena ha tornat a denegar la llibertat a Joaquim Forn, ara per una carta de suport als comitès de defensa de la República. El jutge del Suprem, d'altra banda, rebutja incloure Jové i Salvador a la causa que instrueix. Canviem radicalment de qüestió. Un tren ha xocat amb un tràiler en una població propera a Turí, al nord d'Itàlia, aquesta matinada. L'accident ha provocat 2 morts i 20 de ferits, segons el balanç que coneixem fins ara. 3 dels ferits estan en estat greu. El conductor del tren és una de les víctimes. El tràiler formava part d'un comboi i es va quedar atrapat a la via i el tren hi va topar. El conductor del camió ha resultat il·lès i es queda a l'espera de la prova d'alcoholèmia. El president Donald Trump, d'altra banda, ha cancel·lat la cimera amb el seu homòleg nord-coreà Kim Jong-un. La reunió estava prevista per al 12 de juny a Singapur. L'administració del president dels Estats Units s'ha trobat amb els mateixos problemes diplomàtics que tots els seus antecessors. A 8:15 del vespre es presenta el llibre Maria, 31 santuaris, d'Àngel Rodríguez. Anirà a càrrec de Martirià Brugada, rector de la parròquia de Lloret de Mar, i Francesc Pardo, bisbe de Girona, que clourà l'acte. Serà la llibreria Empúries de Girona, com dèiem, a 8:15 del vespre. I també a Girona, l'Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura, a 8:00 PM, concert amb Titon Frauca, que és mezzosoprano, i el pianista Joan Sadurní. Interpretaran obres de Villa-Lobos i Piazzolla, entre d'altres. És un concert benèfic pels 30 anys de la Fundació Autisme Mas Casa de Vall de Serinyà. A 8:00 PM, com dèiem, a l'Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia amb Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector Social.
Ben segur que més d'un de nosaltres alguna vegada ens hem sentit increpats per una paraula dita amb la intenció de fer-nos mal i aconseguir el seu objectiu, molestar-nos i portar-nos a una discussió. En aquesta situació podem descobrir la força que pot arribar a tenir un somriure. Deixa l'altra persona descol·locada i desapareix l'agressivitat que pogués estar en l'ambient. Fa ben certa la dita que 2 no es barallen si un no vol.
Ràdio Estel.
Els diumenges a 2:00 PM, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà, amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a 2:00 PM, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Ruth Carballido a la redacció i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem explorar avui el recorregut que pot tenir el nou govern de Quim Torra, tenint en compte la màxima complexitat del moment actual i ara, particularment, el fet que el govern espanyol, com tots sabeu, estigui bloquejant la presa de possessió dels consellers a causa del nomenament de Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig i Dolors Bassa. Ens preguntem, però, més enllà d'això, per les prioritats socials, econòmiques i d'altres àmbits en el que és la sanitat i l'educació, així com altres realitats afectades per la paralització dels últims mesos. La necessitat d'un diàleg entre els governs català i espanyol o entre la política catalana i l'espanyola, per dir-ho més àmpliament, amb l'objectiu d'abordar el problema polític, de moment sense grans esperances d'acostament o de possible acord de futur, és un horitzó que certament veiem tots en el desig, més enllà de les idees de cadascú. La figura de Quim Torra, no entusiasmat, també ho hem de dir de moment, fins i tot entre l'independentisme de manera majoritària, però el repte del nou president de connectar amb la societat en aquest moment tens també formen part de la realitat política amb què ens trobem. En parlem tot seguit a la nostra taula. Ho fem com cada dia a partir de la pregunta que troben els oients a radioestel.cat. Ruth, quina és la pregunta?
Podrà Quim Torra formar govern aquests propers dies? Podeu respondre una de les tres següents opcions. Opció 1, sí, nomenarà consellers alternatius a Rull, Turull, Puig i Bassa. Opció 2, sí, els consellers prendran possessió sense el decret publicat. O opció 3, no, el bloqueig s'allargarà i hi haurà tensió institucional fins que s'arribi a un acord.
Gràcies, Ruth. Podeu votar, amics oients, entre aquestes tres opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen avui aquí a l'estudi de Ràdio Estel, d'una banda, Joan Morell, que és militant del PDeCAT i exalcalde de Pineda de Mar. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda a tothom.
També saludem avui Òscar Ramírez, portaveu del Partit Popular al districte de Sarrià i conseller d'aquest districte pel PP a l'Ajuntament de Barcelona. Benvingut, bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda a tothom.
Gràcies. I també saludem Jordi López Camps, que és soci d'Òmnium Cultural i, entre altres funcions en el passat, exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Benvingut, senyor López Camps.
Hola, bona tarda.
Bé, la primera pregunta que els fem, potser avui per començar, és la mateixa que hem fet als oients. Es formarà govern de la Generalitat en els propers dies? No sé si tenen algun indici, alguna possibilitat. Ahir, per exemple, en un tema que no té res a veure amb el govern català, però indirectament sí, com és la votació als pressupostos, el PNB va assegurar que votava sí per responsabilitat i que hi hauria una caiguda imminent del 155.
Bé, jo crec que hi hauria d'haver-hi govern. És a dir, el fet de que s'hagi retrasat, això ha sigut per diferents motius, però un cop ha estat proposat un candidat a president del govern de la Generalitat, va estar votat pel Parlament, ha pres possessió, ha fet uns nombraments com la normativa indica que s'ha de fer, i ara estem aturats perquè els senyors del 155 del govern del PP no volen publicar la proposta que fa el president de la Generalitat, entenguent que en els consellers l'únic que té potestat per nombrar-los és el president de la Generalitat. I ara bé, ens allargaríem, però diuen de cada...
Que estan estudiant la qüestió dels quatre consellers.
Clar, això a ningú se li escapa, que és una manera de guanyar temps. És a dir, si el president fa una proposta, s'ha de publicar. En tot cas, si després hi ha algun que algú considera que no té totes les garanties o el dret, ho poden impugnar, denunciar, etc. Però el que s'ha de publicar, com s'ha fet sempre, és la proposta que fa el president de Catalunya.
Segons vostè, les reserves que pugui tenir el govern espanyol ja les hauria de fer un cop
el govern, o qui sigui,
o qui sigui,
és a dir, impugnar, denunciar, dir, ho pot fer qualsevol.
O una altra institució pública.
Si no es publica, no hi ha govern. Si no hi ha govern, no treuen el 155, i a ningú s'escapa que això és una estratègia per guanyar temps, i més veient el que va passar ahir amb el tema dels pressupostos, i el que ha passat avui en tot el tema del Gürtel, la Idoza Plana i companyia. Per tant, jo crec que ja està bé.
Bé, avui no és el tema, el de Gürtel, però sí que ho haurem de comentar inevitablement una mica.
Però tot té relació, tot té relació.
Senyor Esquerra Ramírez, vostè com veu el tema, ja que és del partit que està promovent des del govern espanyol aquest bloqueig, de moment?
Jo la pregunta que feu avui als oients de si serà fàcil o no serà fàcil tindre govern de la Generalitat de Catalunya en aquests propers dies, aquesta pregunta potser s'hauríem de fer al president de la Generalitat, al senyor Quim Torra, no? Depèn de la seva decisió i està en les seves mans el fet que tinguem o no tinguem un govern efectiu amb els consellers que estiguin habilitats per poder exercir els seus càrrecs. El que no pot ser és fer aquesta llogarreta que li fa el govern estatal, en el qual proposa quatre consellers, dos d'ells estan fugats de la justícia i dos d'ells estan a la presó, amb el qual difícilment podran exercir les seves funcions. El que li demanem per poder donar... l'aixecament del 155 i normalitat institucional a la Generalitat de Catalunya és que presenti un govern on els seus consellers puguin exercir aquestes funcions i realment ens dediquem a governar i no altra cosa. I tot sembla que el senyor Torra no té gaires ganes de governar. De fet, demà tenim sessió de plenària del Parlament de Catalunya, una sessió a la qual es constituiran les meses parlamentàries, les meses legislatives del Parlament, perquè així ho estableix el reglament de la pròpia Càmera, no?, que en la setmana després de la presentació s'han de nomenar, però per primera vegada a la història no compareixerà davant del Parlament. El qual ens denota que el president de la Generalitat no té gaires ganes de governar.
Vostè ha parlat d'habilitació o no, però de fet judicialment no estan inhabilitats tampoc.
Ja, però és molt probable que si la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem eleva l'acte de processament de les persones, tant que les que estan fugades com les que es troben en presó, doncs automàticament seran inhabilitades.
Però això...
No, és la justícia.
És que això és com sempre. Vostès ja pressuposen el que la justícia farà. Avui al dematí la premsa deia hi haurà 20 detinguts amb l'operació aquesta Estela. Escolta'm, que no són maneres. Si és veritat que hi ha separació entre poder legislatiu i polític, vostès no han de dir el que segurament els jutges faran. Si el president de la Generalitat nombra un govern i hi ha algú que ha d'estar inhabilitat, que encara no se'ls ha jutjat, i agradaria que en diguessin quin delicte han fet segons quins d'aquests que proposen, bueno, hi ha uns mecanismes per fer-ho, però això no és motiu per dir, doncs, ara no em ve de gust publicar en el butlletí de la Generalitat. Escolti'm, que això no és el cortijo
del
Rajoy del 155, o perquè els hi aprovin els pressupostos Ciudadanos i companyia hagin de fer.
Em pregunta vostè com poden exercir uns consellers de Generalitat les seves funcions i servir a la ciutadania i a Catalunya si dos d'ells estan a la presó i dos d'ells estan fugats de la justícia?
Perdoni,
és impossible.
Sí, ara hi entrarem més si cal, però abans hem de donar la paraula al senyor López Camps, disculpi.
Jo dues observacions per desmuntar una mica el relat de l'Òscar, que l'entenc, però no ho comparteixo. Primera observació, no estan fugats de la justícia, serà, si de cas, no estan a Espanya davant de la justícia d'Espanya, perquè aquestes dues, les persones que estan a Bèlgica i a Berlín, s'han presentat a la justícia, estan pendents d'un encara de la resposta...
Van fugada a la justícia espanyola.
Les paraules potser les podem...
El matís...
Les podem relativitzar.
Disposició de la justícia espanyola, llavors que vinguin i es posin a disposició.
El matís és important, perquè...
És important, sí.
Exactament. O sigui, aquest conflicte ens està qüestionant el valor en abstracte de la justícia, perquè delictes que aquí es veuen molt clars, resulta que tres països, o sigui, Anglaterra, Bèlgica i Alemanya, ho estan matisant. Primer matís.
S'han començat aquí.
Escolta, jo no et demano... Primer, deixa'm acabar.
Sí.
En segon lloc, hi ha un relat que dius que no hi ha govern per culpa del president de la Generalitat. No, perdona. El president de la Generalitat ha fet el que havia de fer i no hi ha govern perquè el president del govern espanyol, amb aplicació del 155, no vol fer una cosa que la llei l'obliga a fer, que és la publicació immediata en el DOC. Si hi ha algun responsable de que no hi hagi govern, és el Mariano Rajoy. Bueno, o, si vols, com que ara estem avui al dia del cas Gürtel, M. Rajoy. Aleshores, l'altra discussió que s'hi poden exercir, no podran exercir, si és, té sentit o no té sentit, és una discussió que se situa en una altra lliga, però no és en el tema de legal. Legalment, aquestes persones no estan inhabilitades i poden ser nomenades conselleres de la Generalitat. Altra cosa que podríem discutir, i igual arribem a l'acord, de que és molt difícil ser conseller des de la presó o des de fora, però formalment els han de nomenar. I, per tant, si no hi ha govern, no és culpa del senyor Torra, sinó és culpa del senyor M.
En tot cas, en això sempre hi ha diferents maneres de veure. Potser m'agradaria preguntar al senyor Òscar Ramírez si el govern espanyol, que diu que s'ho està mirant, sembla que més o menys la hipòtesi és aquesta, què pot fer en els propers dies? Pot acabar acceptant? Pot demanar algun informe, algun dictamen?
Jo suposo que en aquests moments s'està demanant algun tipus de dictamen. No sé si els advocats de l'Estat o el Consell
d'Estat. No s'ha dit públicament, de fet, però vaja.
Públicament no s'ha dit, però no sé si realment s'estan fent aquest tipus de consultes per prendre una decisió i ajustar-ho tot a la legalitat, com ha de ser. I aquí sí que volia fer un esment, perquè... És veritat que els aconteixements i l'actualitat és el que ens mana, no? I s'està parlant molt del cas Gürtel. Jo vull deixar clar que el cas Gürtel, la condemna que ha tingut el Partit Popular no ha estat una responsabilitat penal, és una responsabilitat civil en aplicació de l'article 122 del Codi Penal, de la figura aquesta que és participe a títol lucrativo, i que ja hem anunciat des del Partit Popular que recorrirem, no? Perquè el partit, com a tal, com a entitat, no tenia coneixement d'aquest finançament o d'aquestes actuacions comptables que daten de l'any 2003 i que són d'unes campanyes municipals i concretament de dos municipis de la Comunitat de Madrid. O sigui, amb qual cautela, perquè estem parlant de partit corrupte, trama organitzada, i el Partit Popular en aquest procediment concretament no ha estat ni imputat ni ha estat processat, i ha estat una responsabilitat civil subsidiària per a aquesta figura del Codi Penal.
Bé, doncs queda clar, en qualsevol cas hi ha persones que... És un fet, el cas Gürtel, que no li ha fet cap bé al PP en aquest
sentit. No, fa molt de mal, això està clar, i des del Partit Popular lluitem perquè no succeeixin aquestes situacions. De fet, de les persones que han estat condemnades, cap d'elles es figura a les files del Partit Popular en aquests moments. I vull recordar que, bueno, que és veritat que el Partit Popular és molt més que 15 casos de corrupció que hi ha hagut a tota Espanya, no? O sigui,
el comunicat del PP diu 10 o 15.
Bueno, els que siguin. Tenim sobre una quincena. No els conto, no els sé exactament quants són, no? Però sobre una quincena. I la veritat és que hem governat durant molts anys a molts municipis, a moltes comunitats autònomes, a l'Estat espanyol, i a vegades tenim aquestes incidències, però això no vol dir que siguem un partit de corrupció.
Bé, en tot cas, si volen comentar alguna cosa, poden fer-ho, però
potser... Que la corrupció vingui del partit que vingui, vingui de qui vingui, s'ha de jutjar... S'han de defensar, s'ha de demostrar i s'han de pagar les conseqüències. Per tant, amb corrupció, tolerància zero.
Per exemple, Álvaro Pérez el Bigotes ha quedat absolt i és un dels homes que figurava... Potser socialment se li feia un judici paral·lel, aquest home.
I que inclús a d'altres partits també n'hem tingut. Per tant, ho hem de tenir molt clar. Jo entenc la postura de vostè, no? Que els que som partidaris, és a dir, que som d'un partit, encara que a vegades no vulguem, tenim a defensar els arguments de manual que ens passen. Aquí les tertúlies normalment són més disteses, perquè almenys jo sóc un ex i anem una mica lliures. Per tant, jo, tot i entendre la postura que ha de dir, amb algunes coses podíem estar d'acord, perquè encara que defensem una opció, no som secs i no justifiquem tot. Però el fet que no hi ha... que no hi hagués president de la Generalitat, sí que en part, o gairebé tot, era culpa dels partits del Parlament de Catalunya independentistes, que no es posaven d'acord en quina proposta, i això ho teníem que reconèixer, que el temps anava passant i la responsabilitat no era tant, perquè ens entenguem, d'en Rajoy o de Madrid, sinó d'aquí. Però ara, un cop ja hi ha president, que és veritat que ha costat, que s'ha fet una proposta, no és del tot rigorós que diguem que la culpa ara és del president Torra, sinó que hi ha d'altres condicionants. Però, en tot cas, jo penso que hem de ser positius i hem d'avançar. Ara no podem estar un grapat de dies, a no ser que sigui per una estratègia, que jo crec que ha sigut per una estratègia per guanyar temps, que si publico que si aquests no m'agraden, a mi potser hi ha ministres del PP o d'un altre lloc que no m'agraden o considero que no ho poden ser-ho, però no és una actitud. Si a mi m'agraden o considero que des de la presó poden fer o no poden fer. Si hi ha motius jurídics i legals i es demostren, doncs aquest senyor o aquesta senyora no pot ser conseller per tal cosa. Mentrestant, que el govern avanci.
De tota manera, disculpi, hi ha la visió, i això ho adreço especialment al senyor López Camps i al senyor Morell, hi ha la visió des de l'altra banda del que representen vostès, en el sentit de dir Torra potser podria haver evitat aquests nomenaments, també es diu. No sé si d'això poden dir alguna cosa, o també el senyor Ramírez, si vol.
No, home, podria haver evitat... A veure, es podien haver fet moltes coses.
Sempre hi ha alternatives a tot.
Per exemple...
Clar, hem de posar que els hi vagi bé amb ells.
Una alternativa... Ja m'entenen, és cert. Però...
A veure, jo penso que... O sigui, hipòtesis A... No, ara, a nivell de formular hipòtesis... Hipòtesis número A, bueno, demostra i col·loques a l'Estat amb un atzucat que ha de resoldre i que té molt difícil de resoldre. És una provocació... Bueno, escolta, estem instal·lats amb la provocació permanent. És a dir...
Hi ha un ambient conflictiu, certament, clar, entre les institucions.
Surt avui la sentència del Gürtel, detenen ahir el Zaplana i avui patapam. 500...
Per cert, a la presó Zaplana, aquesta tarda.
Sí, 500 policies apareixen avui a Barcelona per fer 28 detencions. Home, això és la contraprogramació i, per tant, estem instal·lats amb una dinàmica que és, en el fons, perversa, perquè ens afecta a tots, ens arrossega a tots i ens distreu a tots, que no és bo i que cal trencar. Per tant, hipòtesis número 1. Anem a nomenar aquestes quatre persones perquè és una restitució i per dignitat, i aquí podria fer un discurs llarguíssim. Segona possibilitat que es podria haver fet, molt tranquil·la, el president Quim Torra anomena a un govern, tots des del punt de vista judicial, sense cap
immaculat,
pren en possessió, s'aixeca el 155... té el control del DOC i 15 dies, per no dir que és
per cuidar la següent,
sí. 15 nombre... dies després fa una crisi de govern i torna a nomenar els quatre persones que estan a la presó o que estan a fora. I aquí té el control del DOC i això es publica. És a dir, si no ho ha fet, perquè ha optat potser per la primera opció, que és la de posar a l'Estat, en aquest cas, en contradicció amb ell mateix, i ja està. I suposo que d'aquí 4 dies hi haurà un govern. Jo, és la meva impressió.
Hi ha bastants comentaris amb aquesta línia. Que
llavors, quin govern serà?
Estratègia, sí. També pot ser que això ho veiessin amb una estratègia per algun motiu.
Sí, sí. Ho acabarà publicant, creu vostè, senyor Ramírez, el govern?
Això no ho sé. El que sí que tinc clar és que si el president Torra, ja ens ho he dit, tenia voluntat de constituir un govern i amb totes les garanties i tornar a la normalitat institucional i a la normalitat a Catalunya, doncs ho tenia ben fàcil i no fer servir la seva provocació, perquè al final el que estem fent és allargar, doncs, aquest procés que no fa bé a ningú, no? En qualsevol cas, també hem parlat aquí ara del tema de contraproducció i contraprogramació amb aquesta operació policial que hi ha hagut avui a la Diputació de Barcelona, l'operació Estela. Sempre tindrà aquestes teories de conspiració de que darrere del poder judicial hi ha el partit tal o el partit qual. Jo crec que ens hem d'oblidar perquè fem un flac favor a les nostres institucions.
Sincerament, això no estava contraprogramat avui perquè ahir se sabia...
Instrucció número 1 de Barcelona ha actuat amb unes diligències que tenia des de l'any 2016, que es van fer una denúncia, primer una anònima, després una altra per la UGT, per la CGT.
Perdó, endavant, sí.
Em tornava a sentir jo. Unes diligències que hi havia i que es van fer de forma anònima per una part i per altra per denúncia del grup de la CUP i també de la CGT, de la pròpia Diputació de Barcelona, i això ha tingut un recorregut processal i avui ha coincidit. És que, a veure, jo pensava no que tot això és per tapar...
No, però si em permet, és veritat que la gent de la CUP, i em sembla que eren els comuns, van parlar d'una subvenció que entenien que estava mal otorgada i que possiblement sigui veritat. Sí,
no
ho sé.
Si jo no entro al fons. Si
no. Si això li estic dient, que és possible que anés així i que ja fa anys, però vostè creu sincerament que perquè hi ha hagut algú que ha denunciat que una subvenció és possible que no estigui ben donada, és possible que s'ha de veure, calia enviar 500 policies i fer 20 detencions, i que vostè ho digui, ho puc entendre, però és que perquè ho ha de justificar.
No,
vostè s'ho creu?
No,
que això no és contraprogramat?
És que
o que sigui casualitat? Mira, ahir van detenir la Plana, avui hi ha la Gürtel, i com que la premsa anirà ple i el Rivera ja ha dit que no sé què, no sé quantos, ens hem d'inventar alguna cosa perquè, com a mínim, compartim una mica les portades.
Llavors no també ens estem autoprogramant a nosaltres mateixos, perquè en un dia tan complicat com era l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, estan detenint a un exministre del Partit Popular, el senyor Zaplana. O sigui, si realment tot està tan dirigit, sempre es queixen de quan hi ha actuacions policials o instruccions judicials per una banda, però no veuen les altres. Vull recordar també la figura, la imatge del senyor Rato, entrant a agafar-li el cap amb la mà.
Però on està el senyor Rato ara? Està a casa seva, no?
Bueno, això ho determinen els jutges. No sé què dir.
No està, està en llibertat provisional? O és que
no sé, s'ha sotmès a la potestat de la justícia espanyola, i sabrà.
La justícia aquesta és Filemón.
No. Ha de ser la mateixa per tothom. No?
Això donaria per hora, sens dubte. Ens queden 4 minuts per acabar. Recordem, amics oients, que avui ens acompanyen Jordi López Camps, d'Òmnium Cultural, Joan Morell, del PDeCAT, i Òscar Ramírez, portaveu del PP al districte de Sarrià. La pregunta del dia: podrà Quim Torra formar govern aquests propers dies? L'esteu responent majoritàriament a favor de la tercera opció. No, el bloqueig s'allargarà i hi haurà tensió institucional fins que s'arribi a un acord, almenys l'esperança d'un acord. El 62% esteu dient això, 23% que anomenarà consellers alternatius Torra i 15% que prendran possessió els consellers sense el decret publicat. I abans d'acabar, sempre tenim la notícia curiosa del dia que ens porta a la Ruta. Endavant.
Hola, bona tarda. Arriba l'estiu i els ajuntaments de les poblacions costaneres es posen a preparar les platges. I no voldria parlar de les poblacions de Canet o l'Escala. Aquests temes els deixo per l'Ignasi.
Bé, els deixem, en tot cas, pel col·loqui. Ho deixarem per un programa en què parlarem de les polèmiques d'aquests dies. Però ara podem parlar de les platges en sentit més lúdic, breument.
Jo em vull centrar en les platges de Barcelona i Badalona. Dues ciutats, dues alcaldesses i un estiu per endavant. Avui, Ada Colau i el seu consistori han proposat noves mesures que s'aplicaran durant tota la temporada de bany. 39 mesures, les he llegit totes. Per exemple, reducció de parasols, de xiringuitos, d'hamaques, els tornejos de voli i platja es faran a la tardor, es preveu un estiu amb molt poques vistes. Entenc el per què. Jo no sóc tonto. És per reduir l'afluència a les platges, a les que estan més properes al nucli urbà. Però les platges de Badalona lluiran molt més. Els socorristes que les vigilaran estan formats per Proactiva Open Arms. Són refugiats i persones pendents d'asil. I un cop acabin la formació, entraran en plantilla amb contracte indefinit. Socorristes, joves, amb ganes i guapo. Visca Proactiva Open Arms i l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.
Ah, sí, que veig que aniràs molt a les platges de Badalona, perquè això dels guapos...
Si veus que el mes de juny comença a arribar tard, ja sabràs del per què. I la culpa sempre serà de Renfe Rodalies.
Bé, gràcies, Ruth. En tot cas, una mica desenfadats acabem. Aquí hi ha moltes coses, molts elements, eh? Les platges, les polèmiques, però en tot cas necessitem una mica de normalització
però
en tot, eh?
Si regulen els paraigües, jo ara que m'he comprat un paraigües groc i soc molt blanquet, ho tinc bastant malament.
La sorra també és groga en el seu conjunt, no? Si mirem una mica.
Sí, també les prohibiran.
Bé, en tot cas, segur que el representant del PP té la resposta molt clara amb això, no?
És que espero que no.
El color groc li pot agradar a algú del PP, també.
Entenc que la gestió de les platges de competència municipal.
Sí, òbviament. En tot cas, senyors, tenim una necessitat, deixant de banda les bromes, de normalitzar la situació en general, perquè ara sembla que això, que sempre que es parli de platges o de color groc o de govern, doncs tenim aquesta sensació que les coses no van bé des de fa mesos. Per la raó que sigui, i ara ja ho deixo per vostès. No sé si volen comentar alguna cosa en un minut. Centrant-nos una altra vegada en el tema. Hi haurà govern aviat?
Bé, jo desitjo i espero que sí, però en tot cas jo sóc pragmàtic. I el que jo vull, que la ciutadania vagi bé, que el país funcioni, que tothom ens vagi el màxim de bé possible, i crec que tothom s'hi ha d'esforçar. No crec en tant en casualitats, aquestes coses que passen, però des de la part que podem tenir de responsabilitat individual cada un, penso que hem d'esforçar perquè es pugui normalitzar amb dignitat el més ràpidament possible pel bé de tota la ciutadania.
Un govern també sotmès al control parlamentari, que faci polítiques de sanitat, d'educació, en tot cas això ho volem tots. Després hi haurà les discussions, no?
Exacte.
I ho saben tots, els del PP o els de la CUP o els de Catalunya en Comú. En 10 segons, senyor López, o 15.
El meu desig és que hi hagués govern el més aviat possible i posar-nos a fer feina tots, a tots els nivells.
Senyors, ho deixem aquí. Gràcies, Jordi López Camps, Òscar Ramírez i també Joan Morell. Un plaer. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. Arribem a 2:15.